Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, converses consentides. Un espai obert a tothom, amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia de nou, ja tornem aquí a les converses consentides. Són les 12 de migdia, hora de l'Àngelus.
Bon dia,
Àlvar, bon dia, Rogeli.
Hola, què tal?
Ui, quin programa avui. Ja sembla això, la guerra a les galàxies.
Què passa, què passa?
No ho sé, perquè heu començat d'una manera tan eufòrica.
Bueno, contents, home.
És que feia temps que no ens vèiem, no? Feia un mes i pico.
Tindrem a la convidada, barra convidat, espantada, o espantat. Si comencem
no,
a fer el programa.
Els convidats aquí mai venen.
Ens hem d'anar accelerant.
Venen contents i alegres.
Sí. Bé, jo crec que si comencem amb la marxa que comencem sempre, la convidada es posa dins... O convidat es posa dins aquesta dinàmica i acaba doncs, fotent conya com nosaltres. I això està bé, també.
El que hem de fer perquè...
Sense deixar de banda la seriositat del tema que avui ens ocupa.
Ah, sí?
I que molts dies també ens ocupen.
Però sempre ens ocupen.
Molt bé,
sempre, sempre. Però jo li posarem el puntillo, el puntet.
Sí. Molt bé, mossèn Rogeli. Escolta, el que hem de fer perquè ens paguin després la cervesa el convidat o convidada.
Home, i tant.
Bueno,
els patrocinadors, aquest.
Bé, escolta'm, deixem a la convidada o convidat, convidat que si no encara ens ha sortit el nom de qui és,
sí,
i, no,
sí,
i això,
sí,
és,
sí.
Això és surprise. Escolta, sembla
temes.
Ser que aviat properament i no triga massa ve la festa tarda, una
sí,
festa.
La tenim aquí.
Una festa, em voleu no interrompre, sisplau?
Vale.
Voleu estar-vos aquí, d'ets?
Callem.
Que sembla com la canalla al col·legi.
Mande.
És una festa tradicional, autèntica, gemina de Sant Cugat. Ara digueu el que vulgueu. Ja.
Quants anys? Hi ha moltes, ara moltes poblacions fan la festa de tardor,
Sí.
Perquè es van copiar.
Ens van copiar.
Quan, Albert, quants anys portem ja de festa de tardor?
Jo diria que quasi... 40 anys o
sí,
així,
sí.
Perquè de fet fa 20 anys vam fer 20 anys, o sigui que suposo que...
Ah, mira, això em sona, això fa 20 anys sí. Que tinc 20 anys.
I pel que no ho sap, pels que no ho sàpiguin, que sàpiguin que és una festa que va néixer, això fa més de 40 anys,
sí.
I que volia agrupar a totes les entitats de Sant Cugat per mostrar el que estan fent, el que feien, el que fan i el que faran també, que són de la part important del teixit cultural de la nostra ciutat.
De fet,
ciutat.
Era una mostra... era una mostra d'entitats que llavors doncs, era fer el sap proselitisme, que deia moltes vegades la Maria Aurelia.
Això com a què?
El sap proselitisme, o sigui, per tant, hem de dir doncs, unes parades on hi havia les entitats que d'alguna manera doncs, deien el que feien i llavors la gent es podia apuntar més o menys. El que passa és que estàvem sempre reunits a l'entorn d'un lema concret.
Aquí està. Reivindicatiu.
Reivindicatiu sempre.
Sempre reivindicatiu, perquè que algun tema havia portat alguna problemàtica.
Home, i tant.
Amb les institucions.
Però la veritat és que va ser el tema, la idea era molt bona, perquè de fet aquest tema reivindicatiu unia una mica totes les entitats i defensàvem el que dèiem en aquell lema reivindicatiu. Per exemple, es va fer el lema Volem Auditori.
Exacte.
Perquè hi havia auditori en el seu moment.
I el tenim.
Defensem Torre Negra. La defensa de Torre Negra va venir des de la festa de tardor.
I la tenim encara.
Encara la tenim, però encara l'estem defensant, perquè, evidentment, no,
si era no quan, evidentment, detall,
era l'especulació del sol en el seu moment i fer moltes modificacions.
Sí.
Després també, Foc mai més, també va ser una de les reivindicacions. Foc mai més, quan va haver-hi tots els incendis
sí, doncs ara,
de la...
Bé,
això
de també és un tema que hauríem de parlar, això del foc
i
de la
Conxerola. I també hi havia moltes crítiques, sobretot en el pregó, perquè hi havia una persona cada any que feia el pregó de la festa de tardor, i hi havia crítiques també de cara a l'Ajuntament, a les institucions, o a qui calgués, allò dit i clar i català, perquè no deixa de ser una festa reivindicativa. Almenys l'origen és aquest.
L'ànima de la festa era aquest.
I els polítics, en certa manera, també tenien una miqueta de... al final van entendre el tema, però hi havia gent, moltes vegades polítics, que deien, vols dir que aquest lema seria interessant? Perquè els molestava una miqueta. Però està bé que molestar també a un ajuntament per poder reivindicar una cosa que la ciutadania a través de la política no podia fer, però sí a través de la ciutadania i del moviment associatiu, no?
Si es fa amb
això
respecte,
penso que és molt important.
Si es fa amb respecte, crec que el poble que ha de fer, la ciutadania el que ha de fer és reivindicar i és queixar-se i
és dir,
sense ofendre ningú i sense fer, i fer-ho amb una certa...
No, però inclús algunes vegades, jo me'n recordo haver-hi un lema que es deia això és Hollywood.
Sí.
El lema del això és Hollywood va ser perquè en aquells moments els estudis de cinematografia, no sé què, has de posar la televisió espanyola i així, amb aquelles, tenien que anar uns estudis de cinema a nivell internacional. Al final no van venir, però vull dir, però vam dir, això és Hollywood, semblava que aquí a Sant Cugat es podia fer de tot, no? Per tant, va ser molt divertida el lema i vam poder tenir...
No, aquí a Sant Cugat ja ho sabem tots que es diuen els gossos amb botifarres.
Sí, sí.
És una cosa que sempre s'ha dit.
Seria un bon lema.
Per això hi ha tants gossos i tan poques botifarres. Vull dir que el tema és aquest.
O que hi ha no sé quants més gossos aquí, no?
Sí, molts. Bé, una altra cosa, mira, ara parlant això, ja per canviar una miqueta de tema, perquè si no ens allarguem amb la festa de tardor i...
La setmana que ve,
Sí, no, del 26 al 29.
Setmana que ve, festa de tardor,
dijous, divendres, sabte i diumenge.
Al voltant del monestir i tots els carrers aquests.
Com sempre,
sí, al darrere...
al centre del Rovell de l'Ou.
Ah, exacte.
El Rovell de l'Ou.
Avui, què més podem tocar?
Festival de poesia.
El Festival de poesia, que es va inaugurar el dia 17.
Sí, és la capital catalana de la poesia.
Es va fer un espectacle sobre Miquel Martí Pol.
Molt maco, per cert. Encantador, eh?
Diu que sí, que va estar bé. Jo no vaig poder venir.
Jo sí, jo vaig ser-hi molt
maco. No vaig poder venir perquè vaig estar a la biblioteca veient una cosa dels germans Castells, de teatre.
Saps que és els germans Marx.
Germans Castells, que són uns escenògrafos molt importants aquí a Catalunya.
La platea plena de gent, poemes i cançons poètiques molt ben cantades també. Bé, va ser un espectacle, una tarda de poemes, de poesia, però deliciosa, eh?
Sí, sí. Ara no, clar, amb la
ràdio... Teatre Auditori.
Sí, però ara és un comentari, però em fa gràcia fer-lo i em ve de gust. Vosaltres no ho veieu perquè la ràdio no es veu, se sent, però haguéssiu vist la cara de seriositat del Rogeli parlant d'això, que és un tema que està bé, que es diu, però és que m'hi fixava i molt seriós, molt concís i molt ficat en el que estava explicant. No, m'ha agradat, és un tio seriós.
Una curiositat només,
sí, sí.
Es va fer un documental, es va passar un documental molt maco, molt ben fet, no? I se sentia un gos al començament, carai, dic, què passa aquí? I jo en aquells moments vaig mirar a la Marta Pessarrodona, que estava dos butaques més avall, que ja sabeu que sempre va amb el gos a la ràdio, inclús
i
pensava, a veure, és el gos del documental o és el gos de la Marta Pessarrodona? Resulta que era un gos del documental.
Era del documental, sí, perquè a més aquí en el programa, com tots ja sabeu, va venir amb la gossa i a més es porta molt bé. Se la posa aquí la falda i quan veu que es belluga li diu...
Pobre d'ella, que no sé si... Pobre d'ell, no sé si és un gos o una gossa.
Cosa curiosa.
Pobre d'ella que no es portés bé, perquè mira que la Marta Pessarrodona...
No, li deixen una poesia que la deixa tranquil·la, la gossa gran, i portava aquí com un folar de color lila, molt... Però molt seri el tema.
I parlem de l'Ateneu també una miqueta?
Sí,
home.
I Creu Roja.
Sí, va.
La Creu Roja fa aquest any encara celebra durant el centenari de la Creu Roja, Sant Cugat, Vall d'Oreig, Rubí.
El centenari se celebra durant 100 anys o no?
Durant l'any. En general se celebra durant l'any. Es fan diverses activitats.
Ets molt agosarat, Toni.
Sí,
i ara... Perdona, se celebra cada dia. Se celebra cada dia el del Creu Roja.
El dia 6, que això afecta també a l'Alba Roda, que és president de l'Ateneu, fem una exposició d'obres d'art, trobades d'altres que he donat, ho dic en primera persona perquè ho porto jo mateix, i tots els beneficis que es trauran. L'exposició comença el dia 6, inauguració el dia 6, i acaba el dia 3, crec, del mes de desembre, 6 de novembre i 3 de desembre. I llavors podeu anar a l'Ateneu.
Molt bé,
moltes obres per poder veure i gaudir-ne, obres del meu fons d'art i trobades algunes, atenció, trobades en contenidors, obres originals.
Però obres
d'art.
Ah, sí?
Pintures.
Amb un contenidor. Sí, sí.
trobades allà en un contenidor, allà al costat. Estan restaurades, arreglades, presentades, i al final de tot, encara hem de posar la data, hi haurà una subhasta i tots els diners que recullin seran en benefici de la Creu Roja, que està fent una tasca a nivell mundial, brutal, com tots sabem, increïble.
És una altra bona faceta teva. Bé. I les restauraves tu? Les has restaurat tu, en col·laboració teva?
No, jo el que faig és netejar-les, emmarcar-les i posar-les en condicions. Jo havia estat a l'Ajuntament fent aquesta feina, com a responsable de les posicions, se'm va ocórrer aquesta idea que fa gairebé un any que hi treballo, tot en benefici de la Creu Roja, que és un organisme que
està fent
en aquest moment
una tasca molt important, i ara, per exemple,
encara més.
Sí, que jo voldria fer un incís amb el tema d'Israel i Palestina, que evidentment no hem de fer broma amb aquest tema, però sí que verdaderament m'agradaria trencar una llança a favor del no a la guerra, perquè francament això és vergonyós el que està passant.
A mi el que em sorprèn més és,
i final,
no vull fer més, és que avui encara els estats i la gent siguem d'aquesta manera, que no es puguin arribar a col·laborar
el que passa és que vull dir que és radicalització, no? O ets islamista o ets, o ets palestí o ets israelià.
Aquest és el problema. Us en recordeu fa molts anys, fa anys en darrere, quan hi havia guerres, dèiem no a la guerra. Vingui d'on vingui, sigui d'on sigui, no a la guerra.
Però el problema és que s'estan venent armes brutalment a tots dos bàndols. Vull dir que arriba un moment d'on surten tantes armes per tot arreu. Vol dir que hi ha un negoci de les armes i del tema econòmic.
Hi ha els interessos darrere dels estats, dels més grans dels estats.
I quan enyorem l'Arcadi Oliveres?
Sí, senyor, un gran referent.
Francament,
ara tindria una feinada.
Hauríem de... Bé, en fi,
dita aquesta pinzellada, que està molt bé no perdre el nord i ser-ne conscients de la situació. Dit això, com ja sabeu, la ràdio no viu de nosaltres, diguéssim, viu de la publicitat.
Què vols dir que no viu de nosaltres?
Home, una mica sí, també.
Viu també de la nostra generositat, perquè evidentment
total,
la ràdio
i absolutament, però estic
s'ha de donar generositat a la ràdio.
Si no hi ha economia, nosaltres no podem fer programes de ràdio.
L'economia és un altre
tema. Sí, però hem de fer diners, Joan, hem de fer diners,
Hem de fer el Núñez i Navarro.
Passem a la publicitat un parell de 3 minuts i no marxeu ni us aixecau de la butaca, de la cadira, del tamboret, de la bicicleta o de la moto o anant a peu, que tornem aquí. Vinga, fins ara.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
We'll be right back.
ja tornem a seguir. Hem fet uns quants clarons i ja podem comprar un micro nou. Bé, em sembla que l'Alba s'ha deixat...
No, m'hauria agradat dir també el lema de la festa de tardor d'aquest any, d'enguany, que és el de reivindicació.
Com no?
Que diu migrants, veïns i veïnes del món. Sí, sí, perquè això. Sant Cugat, teòricament, també acull migrants. I, per tant, hem d'estar a l'aguait de tots aquests immigrants que arriben i que, en certa manera, no solament els ucranians, que realment doncs, va haver-hi una llau d'ajudes als ucranians, però després els altres migrants semblava que no existissin. Per tant, hi ha molts immigrants que no són ucranians, però que venen d'altres guerres i altres conflictes, i aquí a Sant Cugat, evidentment, tindríem que tenir un toc d'atenció. O sigui, està bé, vull dir, el lema està prou
està
interessant.
Està ben trobat, i en el moment que estem encara més.
Fa.
Bé,
molt bé.
Dit això podem passar...
Què hem de fer?
Podem vendre la casa i anar a lloguer, que diuen, no? És una dita que no s'ha dit mai, tampoc no ho heu sentit mai, això. Escolta, avui em fa molta il·lusió que sigui la convidada que hi ha avui aquí, perquè crec que té molt a dir, ens té moltes coses a portar, i que, bé, com sempre, ens fa molta il·lusió que sigui. Avui està amb nosaltres de la Kate Coop, que és directora o presidenta, o directora i presidenta, que ara ella ens ho explicarà bé, de Jeroni de Moragues, de la cooperativa, de l'entitat Jeroni de Moragues, i que té una quantitat de coses segurament per explicar-nos i que és interessant, perquè fan una feina molt, molt, valgui la redundància, interessant. Per tant, escolta, moltes gràcies.
Benvinguda, Kate.
I benvinguda al programa.
Bon dia, no, gràcies per convidar-me.
I moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, i reivindico que ens fa molta il·lusió que siguis aquí. I ara en Rogeli veiem que ens explica, aviam, quatre detalls.
El panegíric.
Sí, no, res,
una paraula rara.
Enguany el taller Jeroni de Moragues celebra el seu 50 aniversari. Fa 50 anys que els tenim a Sant Cugat, concretament a Vall d'Oreig, i l'adreça correcta és a l'avinguda de Villa del Prat, 79, de Sant Cugat del Vallès. Està tocant a l'escola...
L'Arnau Cadell,
i a l'altra banda de l'estació de Vall d'Oreix. Vull dir, segur que passant pel tren o passejant per la zona haureu vist que allà hi ha un centre on hi ha moltes persones, hi ha persones que estan fent una tasca molt important. El taller Jeroni de Moragues és una cooperativa, iniciativa social, constituïda, això com deia abans, l'any 1973, i que es dedica a l'atenció de persones amb risc d'exclusió social i especialment a persones adultes amb discapacitat. I l'objectiu principal ja ens l'explicarà la Kate, però tenen tot un seguit de propostes de cara a aquest col·lectiu, que, com per exemple un centre ocupacional, un centre especial de treball, llar residencial, practiquen el lleure i l'esport, i són gent que, si us fixeu i camineu pel poble, quan dic pel poble vull dir per Sant Cugat o per Vall d'Oreix, us els trobareu moltes vegades que van pel carrer, que visiten botigues, que visiten, que els hi ensenyen carrers, que els hi expliquen la història, que els trobareu al costat del monestir. Són gent que estan molt integrada o que procuren integrar-los molt al teixit associatiu i també a Sant Cugat, i jo personalment puc dir que vaig treballar a l'Ajuntament, doncs vam tenir una experiència molt, molt, molt agradable amb persones que tenien aquest tipus de problemàtica o algunes altres problemàtiques i que estaven treballant a l'Ajuntament i, per tant, estaven col·laborant, ajudant, treballant, donant el que hi havia de si. I no menys important, això ja, perdoni, si Albert, si m'ho permeteu, una cosa molt important és que hi havia una coordinació perfecta entre els educadors o els psicòlegs del centre i també l'Ajuntament, i això segur que anava a favor de tot aquest col·lectiu i també a favor de la gent que anava a l'Ajuntament i els atenien amb totes les condicions. Dit això, doncs benvinguda també.
Benvinguda.
Gràcies. Cal dir, això sí que ens ho ha explicat una miqueta abans, ella, la Kate, és d'origen anglès, i ja li hem dit, tu parla en anglès, si pot ser no gaire,
do you speak English?
Però parla, yes. però parla prou bé el català i parla el castellà, vull dir, llibertat d'expressió total i absoluta.
I tant.
Perfecte.
Molt bé, doncs explica'ns coses de...
Sí, l'origen pot ser una miqueta.
Sí. Qui és Jeroni de Moragues, què feu, explica tu.
Sí, mira, doncs nosaltres, el Jeroni Moragues era un doctor, un psiquiatre infantil, i va iniciar una escola d'educació especial, també Jeroni de Moragas, cosins nostres, que estan a Barcelona, i ja ells sembla que porten 80 anys ja. I bueno, va haver una època en què els professionals de l'escola i altres professionals pues, vinculats al col·lectiu pues, van començar a veure, no, pues, aquests nens que es fan grans, on aniran, no? Quina feina podran fer i quin serà el seu futur.
El seu futur.
I aleshores, concretament a Sant Cugat portem 43 anys perquè es va començar a fer un taller prelaboral a Barcelona i al carrer Ticià. I això va haver un moment que també es va quedar petit. Teníem un altre moviment molt potent de famílies que també sortia de l'escola, que era el que ara és la residència Estel, Fundació Estel, que estan al mateix terreny que nosaltres, pues un grup de famílies que diuen, vale, han de treballar però han de viure, no?, també. Oh. I ells van aconseguir el terreny aquest en Sant Cugat, en Valldoreix, i va iniciar un projecte de residència. I quan a nosaltres se'ns va fer petita la instal·lació, pues ens van convidar a pujar i a compartir aquesta instal·lació.
Perquè una cosa és amb el tema de la salut mental, que evidentment doncs, això suposo que van ser uns dels precursors sobre el tema de la salut mental, que ara està potser més de moda i que està més reconegut. Vull dir, m'agradaria saber exactament la diferència entre la teràpia, diríem, i l'acompanyament, no? Que són dues coses que d'alguna manera doncs, el tema de salut mental doncs, és important. Potser si ens expliques una mica aquesta diferència.
A veure, nosaltres realment ens iniciem en el món més de la discapacitat intel·lectual, no? Però sí que és veritat, com estàvem parlant abans, de que ara pues, hi ha una necessitat molt descoberta, no?, a nivell de problemàtica de salut mental. Em preguntaves per la teràpia, justament ahir amb un company ho estàvem parlant, no? Evidentment la teràpia és una part fonamental en la salut mental, però la intervenció en l'entorn és vital.
És important,
perquè si tu no canvies les peces, no? Si no tens pues això, una xarxa que et recolzi, una feina, una casa digna, pues la teràpia, bueno,
serveix de poc,
no? I crec que l'atenció sempre ha de ser integral. La persona, clar, no la pots dividir en peces, no? I cada vegada es reconeix més pues, la necessitat de...
Sí, sobretot per no fer guetos, diríem, no? Perquè llavors fas uns guetos que has d'integrar-los dintre de l'activitat social, diríem, del dia a dia.
Totalment. Tothom té el mateix dret, no? De participar en la comunitat. Jo crec que ara la mirada ha d'anar cap aquí, no? Que el factor limitant no està tant en la persona com en l'entorn.
O sigui, hi ha una certa reticència de la ciutadania amb aquesta integració dintre de la ciutat de totes aquestes persones?
Jo crec que hi ha una desconeixença, no? Que potser hi ha col·lectius, sí, que ens toquen més a tots, no? I bueno, que realment la salut mental també, però potser si parlem de gent gran tothom es pot sentir una mica més relacionat. Jo crec que hi ha desconeixença de com limitem l'accés a una vida normalitzada i dignificada, clar, de persones amb necessitats de suport diferents, no? El que seria el, sí, patró, sí, que nosaltres hem decidit, no, que és el vàlid.
I què feu per això? Per superar una miqueta aquest obstacle, per tal de donar a conèixer la vostra entitat, per ser més, per participar en activitats del poble? Quina és l'acollida? Trobeu ressò amb les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, per exemple, amb la ràdio, crec que em sembla que feu un programa,
sí,
aquí també,
sí, programa,
a nivell social amb les entitats, també feu activitats i...
Sí, jo crec que fem coses, però jo crec que en el dia a dia l'important és això, és participar, estar fora, que les persones a les que atenem pues, surtin i facin una vida el més normalitzada possible, que després fem activitats més de sensibilització amb escoles, amb instituts, intentem participar pues, com està aquí avui, no? Que hi haurà gent escoltant, pues, això també esperem que poc a poc...
Ressò, clar.
Sí.
A més, jo crec que, no sé si és així o no, però jo crec que segurament poden fer moltes més coses, tot i les dificultats que tenen, segurament poden fer moltes més coses de les que ens pensem nosaltres d'origen ja que no poden fer, no? Vull dir que aquest desconeixement que has dit tu, jo aquest també va amb aquesta direcció, no? Que, bueno, ens pensem que no, és que aquesta persona no pot fer, coi, i després resulta que veus que com va pel món o com es belluga pel seu món o pel seu, entre cometes, limitat món, i en canvi veus que funcionen d'una manera que dius, ostres, bé, no? Sí. Com ha de ser?
Jo crec que és això, és tornar una mica amb aquesta idea de suports i de que l'entorn pues, sigui més accessible, no? El cas de l'Ajuntament. Pues una persona totalment capaç de mantenir una feina amb pues, uns suports pues, molt adequats per ell, però és capaç de fer la feina. Pues no? Sí. Hem de poder donar pues, el que aquella persona necessita per poder realitzar-se, però bueno, el mateix dret tenen, no?
Que la resta. El que passa és que, teòricament, o sigui, entenc que una persona, anem a dir, amb discapacitat intel·lectual o que sigui, poden fer unes certes feines. Nosaltres potser no totes, evidentment, doncs, perquè si no llavors ens mentiríem a nosaltres mateixos.
Diria, bueno, no? Però això també és com tothom. Jo com ara, tothom. Ara no podria...
És el que anava a dir, és que sí, com sí. Tothom. Vull dir, per tant, tothom té les seves dificultats i les seves virtuts.
Limitacions.
I per tant, en certa manera, doncs, la societat ha de saber les habilitats o les virtuts i els defectes que puc tenir una persona per fer segons quin tipus de feina.
Jo crec que habilitats, talents i dificultats, tots en tenim.
Tots en tenim.
Sí, sí. I és qüestió de posar en valor pues, els talents i compensar les dificultats pues, on es pugui.
Sí, sí. Mm-hmm. No, per exemple, el món del teatre o el món de la música, així, aquesta gent jo sé que fan grups de teatre, han fet coses de música i per tant doncs, socialitzes, anem a dir, tot aquest. El que passa és que tota aquesta gent que fa teatre no, que no sigui un gueto que només ho facin ells, sinó que ho facin també amb altra gent que fa teatre que d'alguna manera ho fa normalment, diríem, no? O sigui, jo diria que intentar, anem a dir, doncs, entendre que aquestes persones poden estar vinculades amb segons quin tipus de papers o músiques que es puguin adaptar a la seva capacitat, diríem, no?
Jo crec que a tot arreu. O sigui, hem de ser conscients de que hi ha molta gent amb pues això, necessitats diferents, però al final tots estem visquent aquí i el que hem de fer és adaptar-nos perquè tothom pugui gaudir de l'espai, no? I dels recursos de la comunitat.
Sí, clar, el seu espai vital, diríem, no? Per tant, doncs, no, i l'important és això, no fer guetos i d'alguna manera que estiguin integrades dintre de la ciutadania, no? Mm. I aquest acompanyament potser, és el que deies, potser és tan important com la teràpia, diríem, no? Potser inclús diria que més l'acompanyament que no pas la teràpia, perquè la teràpia és una cosa molt concreta. Però l'acompanyament és una cosa molt interessant que, evidentment, doncs, no solament és la persona que ho rep, sinó són les persones que tenim el dret i l'obligació de donar.
I que això ens enriqueix a tothom, vull dir, tant els que el que facilitem en algun moment determinat o faciliten aquesta possibilitat a tot aquest col·lectiu com els mateixos beneficiats, en aquest cas el col·lectiu de Geroni de Moragas, no? Crec que això és mutu, no? No ho veieu així?
Totalment. Mira, l'altre dia que vam fer la marxa de la Fundació, una mare potent, una mare històrica que ha fet moltes coses pel col·lectiu, em deia, ostres, Kate, estic molt agraïda perquè ho fa per la meva filla. I dic jo, no, nosaltres estem molt agraïts de que ella estigui amb nosaltres. És una persona que aporta pues, moltíssimes coses, no? al servei, als seus companys, a nosaltres com a professionals. És un win-win, hi ha un benefici totalment mutu.
Quanta gent sou, el Geroni de Moragas, que crec... esteu fent aquesta feina?
A veure, estem atenent, jo crec que ara mateix, a unes 120 persones. Mm. Com a professionals, deu estar pels 40-50 professionals als diferents programes i serveis.
Sí, sí, Déu-n'hi-do la feina que feu, Déu-n'hi-do. Sí.
I escolta una cosa, ara, o sigui, per exemple... Aquí s'apunta una persona, no sé com fa no sé com va el tema d'inscriure's o no inscriure's o entrar a la cooperativa o a l'entitat o com sigui.
Cooperativa.
La gent entra aquí, o sigui, jo per exemple tinc un cas d'aquests i m'agradaria col·laborar i bueno, m'agradaria que el meu fill o filla o qui formés part d'aquest.
Aquest col·lectiu. Diguem,
no? O sigui, jo em presento allà, dic, mira, hola, soc Pericolos Palotes, necessito... M'agradaria incloure'm en aquest programa amb el meu fill o filla. I llavors a partir d'aquí com va el procés aquest? És a dir, és per sempre? És per un temps determinat? És per en funció de cada persona?
De l'evolució de la, com... de la persona?
Clar. Una miqueta generalitzat, que ja m'imagino que cada cas deu ser un cas molt concret, però
sí,
diferent.
Sí. Sí, això, bueno, depèn, no? Perquè realment, abans d'arribar a aquest punt, has de passar per un tema de paperassa, de valoracions, de veure quin tipus de servei o suport necessita la persona, que moltes vegades els pares van molt perduts en aquests temes.
Això em refereixo.
I a vegades ens truquen i donem tot l'assessorament sense cap dificultat perquè, bueno, és complicat, no? Sí. Però una vegada tens aquest document que t'està indicant, pues, és una persona que necessita un centre ocupacional o és una persona que podria inserir-se, pues, més en un programa d'inserció laboral, bueno, pues ja és ajustar-se. Sí, sí. Que si és per tota la vida, potser sí, que les necessitats canvien, també pot passar, no? I nosaltres sempre som molt prudents en aquest sentit, o sigui, estem mirant a la persona, si en un moment nosaltres no som el servei adequat, pues ja ens posem en la recerca d'un altre. Però tenim persones que porten amb nosaltres des de l'escola a Moragues.
Vol dir que en principi jo faig una trucada a Gerònia de Moragues i escolta, tinc aquesta situació particular. I vosaltres doneu, com has dit, aquest assessorament i a partir d'aquí comences a obrir el camí i cap aquí o cap allà els aneu...
És que, de fet, el tema, jo penso que és una cosa, el tema de l'estigma. El tema de l'estigma, sobretot, comença amb la família. Moltes vegades la família el que fa és que ho amaga.
Això ha canviat, per això, eh?
No, però antigament sí, ho amagava.
Sí, antigament.
I per tant, el tenia tancat a casa, així, sí, intentava fer les seves coses... Llavors aquest estigma encara existeix, en certa manera, per part de la família. Després l'estigma des del públic en general, que evidentment no pateix aquesta circumstància, no? Però vull dir, el trencar aquest estigma és complicat, no és fàcil, eh? No és fàcil. I per tant, ha de tenir la família una certa confiança per posar-se en mans de professionals que d'alguna manera estiguin. I a més, tenir aquesta possibilitat d'acompanyament amb diferents entitats, amb diferents llocs, que puguin haver dir la persona, doncs,
és una miqueta, perdona, és una miqueta com abans que deia, té un mal lleig, això es deia, quan tenia un càncer, per exemple, té un mal lleig, sí, té una malaltia lletja.
Sí, tu te'n recordes,
totes les malalties són lletges.
Tu te'n recordes d'aquí a Sant Cugat que hi havia el que dèiem el tonto del pueblo?
Bueno, sempre.
Hi havia una persona, te'n recordes? No me'n recordo com es deia aquell.
Uns quants.
Uns quants, sí. I llavors, doncs, estava...
Sí, no direm noms, però hi havia aquella, germans.
Aquella noia que anava per aquí, per la plaça, doncs, amb els cotxes, aparcant els cotxes i no sé què... No sé, coses d'aquestes que aquests estigmes s'han trencat bastant.
S'ha trencat i ha canviat, sortosament, perquè abans jo, que la visió que jo entenc de Sant Cugat, que és un bisbe des de fa 50 anys, la visió que en tenia era que anaven una miqueta sols pel carrer, que la gent els hi feia gresca, a vegades innecessària, o se'n burlaven, etcètera, que era el nen de cal no sé què, o la noia de cal no sé quantos, els bessons de no sé què, i aquí quedava. Actualment tenen aquest assessorament i jo crec que la mirada de la gent, de la societat en general, és una altra mirada, una mirada, doncs, com deia molt bé la Kate, que fa que a través dels recursos que ells mateixos tenen, doncs, se'ls pugui atendre i les seves necessitats vagin evolucionant i acabin, doncs, tenint una formació i una evolució adequada, que crec que d'això es tracta. Abans això no existia ni en broma, clar.
Sí, sí.
Sí, no fa tampoc d'aquesta visió.
Que Jeroni de Moragues, que fa 80 anys, també dic que fa tot allò, vull dir, era un visionari en certa manera, perquè va veure que aquí hi havia un problema, i suposo que altra gent, vull dir, no solament ell, suposo que hi ha molta gent que d'alguna manera està a l'entorn d'aquest aspecte, no? Vull dir, per tant, jo penso que està fent una feina important, tot i que els estigmes continuen sent i no els podem oblidar, però hem d'anar trencant mica en mica.
Sí, jo tinc una curiositat. M'agradaria que ens expliquessis, encara que fos de forma una mica breu, quin és el dia, un dia com avui, per exemple, un divendres, del col·lectiu, del grup de nois i noies que estan al Gerònim de Moragues.
El taller,
més
clar,
o menys, eh?
De l'entitat en un mateix dia estan passant moltes coses perquè són molts serveis, no? Jo penso, pues, jo que estic a les ja residències, pues a les 7 del matí comença el
moviment, no?
Sí, venga, a treballar, no? I molt moviment al matí, De forma paral·lela també a les 7 del matí o abans de les 7 del matí ja estan arribant les brigades a recollir pues, les furgos, les eines per anar pues, a netejar, fent neteja viària, i a les 9 comença ja l'ocupacional, que és quan arriba el gran gruix, perquè és el servei que atén a més persones, concretament crec que són 80, que arriben pues, això de les llars, de la casa, d'on estiguin, no? I durant tot el dia pues, ells estan fent activitats terapèutiques, sortides, i mentrestant pues, això, el centre especial de treball pues, està amb les seves mogudes, no? de molta feina i de molta coordinació de molts treballadors fora fent diferents coses. I a les 5 pues, acaba el taller i aquí pues, comencem un altre cop les llars residències, no? Avui és divendres, pues, avui hi ha pues, activitats
lúdiques també potser?
Sí, bueno, col·laborem, hi ha un projecte molt, molt xulo al Centre d'Art Maristany que es diu Wind Down, que és un projecte d'art inclusiu, pues, tenim moltes persones que aquesta tarda estaran allà, altres que faran pues, anar a berenar, que avui és divendres, o sigui, i és entrada cap de setmana, i això és un motor que no para.
O sigui, avui podria ser allò de, avui divendres, vinga, pizza i pel·lícula, eh? S'acaba la setmana, pizza i pel·lícula.
Totalment. Sí.
Llavors vol dir que totes aquestes furgonetes que, bueno, jo dic perquè he vist molt a prop d'una vivenda d'aquestes de del col·lectiu i venen a la furgoneta, pugen els nanos o les nanos i tal, i se'n van, suposo, direcció cap a
Valldoreix.
Cap allà a Valldoreix.
Sí,
no?
sí.
Allà a distribuir-se cadascun a la feina que li toqués fer o el que hagi de fer.
La gran majoria van en transport públic, eh? Però...
Sí, perquè també veig que això també t'ho vull dir. Veig que surten d'allà caminant i van dos o tres o un.
Sí, sí.
I van cap a direcció a estació. Clar, sí. Que siguin el màxim possible autònoms, clar.
Sí. Però veus, mira, aquí hi ha una cosa també de l'entorn. Tenim persones que no poden agafar l'autobús perquè no tenen lectura, no? No tenen la capacitat de llegir. I clar. A vegades penso coses tan tontes com posar-li un color a l'autobús ja canviaria, no? Ja tindríem menys gent agafant la furgo i agafant l'autobús, que ho podríem fer perfectament.
Clar,
no?
És una cosa senzilla, això, però és molt fort, això. Només posant un color que sabies ell, no distingeix les lletres, però distingeix els colors.
Però una cosa, i també hi ha un altre centre que és
Inault,
em sembla que és, que està al Floresta també, no? Sí. Que també acull gent també amb problemes.
Sí, un centre especial de treball també, que tenen allà l'alberg, em sembla, sí, i el restaurant.
Vale. Però això és el mateix que feu vosaltres o és diferent? És una altra...
Bueno, sí,
és una altra manera de fer? O...
És una altra, sí, una altra manera de fer-ho, però molt xulo, un projecte molt xulo també. No,
sí, sí.
Hi ha una cosa també que crec que pot interessar també a tothom saber-ho, una miqueta com econòmicament, clar, és, aquí hi ha unes despeses molt importants diàries, transports, vehicles,
sí.
Anar amunt i avall, manutenció, el mateix Geroni de Moragues, tot això com se sufraga, com se sosté?
Sí, a veure, els serveis socials, que serien la llar residència, el centre ocupacional, bàsicament el finançament és per subvenció, estem en concert amb la Generalitat i bueno, ajustats. O sigui, hem de ser tan creatius, evita que no us podeu imaginar quan. I després el centre especial de treball, pues, a part d'una petita finançament públic també per subvenció, pues, clar, de buscar els seus clients i ingressos privats per feines fetes. No?
O sigui, les famílies fan aportacions, també? Les famílies també fan aportacions directes o no?
No, bueno, sí, no. A l'ocupacional està 100% subvencionat per la Generalitat. Ara mateix hem fet aquest concert i en les ja residències, depèn de la capacitat econòmica de cadascú, la Generalitat fixa un preu, que és el mateix, podrien estar a qualsevol centre com el nostre, i tenen un copagament en funció de si ho poden tenir persones que no paguen, que paguen 0 euros, no? Per la llar.
I parlant del tema ocupacional, hi deu haver alguns nois i noies que potser que tenen una feina i per tant també tenen un petit
remunerada,
un sou, un... Sí, existeix també això?
A l'ocupacional a vegades pot fer pues, petites ajuts al centre especial de treball i poden cobrar pues, això, una petita... Però és interessant perquè realment hi ha molta rigidesa a nivell administratiu, i aleshores tu no pots arriscar-te a que una persona perdi la seva valoració de l'ocupacional per anar a fer una feina puntual, perquè després no pot tornar o pot trigar mesos en volver, tornar a recuperar, i això limita molt, no? Perquè realment si volem veure si no es poden fer apropaments al món laboral,
hi ha un risc
molt alt,
un risc suficientment alt com per no fer el pas aquest.
I clar, dius, ostres, no? Si poguéssim tenir un petit descans, dona'm 30 dies perquè pugui anar a fer aquesta experiència laboral i recuperar la seva plaça,
com una excedència d'un any, i vaig a provar. Si funciona, bingo, perfecte. Si no funciona, doncs que tinguis un altre cop la seguretat que pots tornar a incorporar-te al centre.
Limita.
Per tant, clar.
Sí.
I les famílies bé, no? Suposo, els familiars de les persones que són allà deuen estar encantats, no? I deuen estar...
Una vegada perden aquest estigma i veuen que surtis d'allà, jo penso que està...
Ja, un cop allà, ja l'han perdut. Tot i que acaba la societat més, suposo que ja ho tenim més assumit, de que la gent aquesta és una gent doncs que ha de viure dintre les seves limitacions, però ha de viure normal.
Hi ha una diferència potser amb les famílies més grans, els més joves. Jo no parlaria de... Potser sí, en el moment de naixement, doncs abans, no, amb un síndrome de Down, potser podia haver una època de dol per la família, però jo la veritat és que les famílies amb les que treballem estan allà al peu del canyó amb els seus fills. Potser abans des de més proteccionistes, potser no, ara venen nois molt més joves que també des de l'escola, des de la comunitat i des de la pròpia família els hi ha donat potser més autonomia i més possibilitats, però tornem al mateix perquè el context també ho permetia, no?
No, i que a més per ells és una bona sortida per la canalla, i per tant per les famílies automàticament també és un descans que vegis que la persona aquesta doncs té un espai on pot estar desenvolupant el que sigui, no? I sí, això també és una tranquil·litat que abans evidentment no hi era, i per tant què faig, què passarà amb aquesta, clar, a mi el que sempre he pensat, dic, hosti, què passarà el dia que jo no hi sigui, per exemple, si tens una criatura així, clar, en aquest cas, si ja se'ls donen aquestes eines i aquestes opcions, és molt més tranquil·litzador, no?
Sí, de fet també aprofito, no?, per dir que a vegades porta confusió des de fora, som una entitat potser una mica complexa, però fa 30 anys que tenim la Fundació Tutelar també una mica en aquesta línia, no?, de famílies que s'apropaven i deien què passarà quan jo no estigui, qui estarà per ells, i la cooperativa va crear aquesta fundació per cobrir aquesta necessitat.
Com és important, clar. Sí. Quan marxes amb una certa tranquil·litat.
Hi ha una qüestió que a mi també no em preocupa, m'interessa, que és el tema de l'evolució dels integrants, de les persones que acolliu. Teniu, com consta que teniu un gran equip d'especialistes, m'agradaria que ens expliqués una miqueta qui són aquests especialistes, i jo no dubto de que, segur, i m'ho corrobores si no, que deuen ser gent també, a part de ben preparada, amb una gran vocació, perquè aquesta feina jo no l'entenc sense una part vocacional.
Una part de generositat evidentment ha d'existir, perquè sempre malament.
Sí. Els equips, són molt diversos, no? Però parlem d'integradors socials, d'educadors socials, els psicòlegs, treballadors socials... sí, gent amb molta empenta, molta vocació. Crec que tornant una mica al tema de subvencions, no es pot sempre demanar no podem dependre només de la vocació dels professionals, no? Que també s'ha de valorar el talent i la implicació com qualsevol altra feina, i ja sabem el sector social una mica que sí que són molt vocacionals. Sí.
Aquí la ràdio, bé, a mi em consta, i alguna vegada fan un programa, oi?
Sí.
De què va això? Com va? A veure, explica una miqueta a l'audiència. Jo et dic, jo l'he escoltat alguna vegada, i com va començar i com funciona això del tema de ràdio aquí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia?
Pues, no sé si va ser una proposta vostra de la ràdio, em sembla, si no m'equivoco.
Fa anys, d'això.
Sí, és que fa molt temps. I ells porten un format on parlen de notícies del moment, de l'actualitat. també comparteixen alguna cosa pues, que estigui passant a la entitat, però bueno, parlant d'esport, de música, de,
del dia a dia, vaja, estan
dels temes
del dia a dia, sí,
sí,
està bé, natural, de naturalitat, sí.
Això vol dir preparació, vol dir feina, vol dir que hi ha gent que esteu a sobre, hi ha, per tant, també una molt bona predisposició de la casa d'on avui mateix també estem fent ràdio. Vol dir que és una feina interessant, no? Molt maca, no?, de poder fer ràdio.
Jo
suposo
crec que sí,
s'ho passen bé, no?
Sí, i ho fan superbé. Jo aquesta setmana estava escoltant el podcast. Clar, jo mai havia estat a la ràdio i pensava, vinga, va, Kate. Sí, i s'ho fan superbé, tu també pots anar. Sí, sí.
Si fan podcast, per això, no és un programa en directe, fan podcast.
Abans era en directe, no sé ara mateix.
Jo els havia vist aquí, en directe.
Això, no?
Sí. I tant, una colla tots aquí al voltant de la taula. Sí, i tant. Sí.
No, i s'ho passen bé, perquè a vegades també vénen a escoles i a vegades coincideix que abans del nostre programa hi ha alguna escola aquí i veus que els nanos, en aquest cas no és el vostre cas, però s'ho passen molt bé i els veus, clar, ells també s'ho han de passar molt bé, perquè clar, se senten protagonistes en un moment determinat, que estem a la ràdio, tu, això els deu...
Escolta, sí. Jo tinc una curiositat també, ara parlant del tema, també parlant d'allò de passar-ho bé i no passar-ho tan bé, però de passar-ho bé, ells els noteu feliços quan fan algunes coses determinades? Podria explicar algunes que dius, ostres, sí, riuen, salten, ballen, es mouen, perquè jo a vegades, això que deia abans, no?, els veus pel carrer i a vegades doncs, els veus contents, veus feliços, veus que salten, veus que fan coses. Hi ha moments al dia que realment això es manifesta de forma ben visible.
Clar, jo em costa, no?, perquè per mi com que no hi ha diferenciació entre nosaltres, o sigui, no m'agrada parlar de fet en aquests temes de nosaltres o ells. Al taller estem, bueno, som persones molt diferents. Al llarg del dia tothom pues, reïm, ens enfadem, clar, ballem, estem contents o no amb les nostres vides. Jo crec que pues, dins de, pues, això, del que seria qualsevol persona, no? Coses a millorar, insatisfaccions i moments de triomfar.
No, però jo volia dir, sí, hi ha alguna cosa en concret que dius, ostres, això els fa riure, els hi fa gràcia, els...
Ara és curiós perquè no li fa diferenciació, ella, eh? Per tant, que és curiós, perquè nosaltres podem fer diferenciació inconscientment, i jo diria que, esclar, no s'hauria de fer diferenciació perquè estan feliços en funció de la seva, ja, del seu estat en funció. Com nosaltres, que nosaltres també estem feliços.
Sí, o fa gràcia una cosa o una altra.
Clar.
Però el que sí és cert és que són molt expressius, no? O solen ser molt expressius, no?
No vol diferenciar.
No, ja ho sé que no. No, però com nosaltres, però vull dir...
És que ja estem
sincronitzant. No. Estic d'acord que no. I ella està molt bé que no fem més amb nosaltres que diferenciem.
Sí.
Perquè nosaltres no som en el col·lectiu i, per tant, doncs, ens surt la vena aquesta. Però,
sí.
Però solen ser molt més expressius que els que els altres, entre cometes, i amb perdó de l'expressió, perquè ja sé que no està bé diferenciar, però sí que són molt expressius. Almenys ho semblen, perquè jo els veig quan surten de casa, que els veig molts dies, podria dir que cada dia hi ha algun que surt molt enfadat, potser és el seu caràcter ja, i veus que el tio protesta i que es queixa,
i
jo
vaig a treballar també surto enfadat,
no sé si va treballar un mal, però en canvi hi ha que són molt contents i que tant, però són molt expressius tant en un sentit com en un altre. No sé si ho són més o són menys que els altres, entre cometes, insisteixo, o no, i punt, deixem-ho aquí.
Sí, no, suposo, per intentar potser entrar al tema, bueno, potser si la societat pues, no acaba d'acollir-te, potser les normes socials i aquests filtres pues, no van tant amb tu, mira, pot ser una cosa positiva.
Sí.
Però en canvi a Sant Cugat, per exemple, heu trobat, no?, suposo, espais, gens, entitats, o fins i tot comerços o petites indústries, gent que us acull, no?, i que després d'una preparació, evidentment, sempre es requereix una, abans de sortir de fer una activitat qualsevol, requereix una preparació, m'imagino, com es fa en general a les escoles o fa qualsevol institut, no? Us sentiu acollits per aquests...
Sí, a la zona del Pla de Vinya que portem tants anys, els comerços ens coneixen i bueno, i ells fan vida de veïns, van a fer les seves compres i els seus recats sense cap. O sigui, bé, no? O sigui, formem part del barri com la resta.
Escolta'm, teniu una web, suposo, no? I
sí.
Per tant, anem a dir, la gent es pot informar, que el web és...
jmoragas.org.
Per tant, anem a dir, doncs,
sí, les xarxes socials també intentem moure-les.
Molt bé.
I ara tenim el novembre, per acabar de tancar aquest aniversari, el dia 24 fem un concert amb els Clams, que és un grup inclusiu, i nosaltres, que tenim el nostre, els Árboles Amarillos, els hi faran de teloners.
Allà, jo no feu,
al Siglo. Al Siglo.
Al Siglo, molt bé.
Sí, sí, a les 7 de la, de la tarda.
Home, és per venir, i tant.
Sí, sí. Ja,
doncs torna, fem una crida, no?
I tant.
Des d'aquí.
Sí, les entrades ja les posem el dilluns, em sembla que les publicarem ja a venda d'entrades
a través de la vostra web.
Les xarxes, la web.
Perfecte.
Sí, sí, i ja serà la gran fi de festa.
Doncs vinga, apunteu-vos-ho tots a l'agenda, això.
Apunteu-vos la web. La web, repeteix la web, perquè si no la gent no
se'n va. jmoragas.org.
Sí. Per cert,
el 24.
Hi ha algun dia a l'any que feu portes obertes perquè la gent pugui entrar a veure i no sé, apreciar una miqueta quines són les instal·lacions i com funcioneu per dins, també?
Hem fet, per coses molt, molt concretes de projectes compartits amb altres entitats, però bueno, és una bona idea.
Amb l'Ateneu heu fet coses
compartides.
Sí, estaria bé, no? Bueno, jo, per exemple, m'agradaria veure quin és el funcionament, les instal·lacions, com és per dins la entitat, etc, la gent, etc, no?
Però igualment nosaltres sempre estem oberts,
Sí. No hi ha un dia especial, tots els dies són especials.
Sí,
perdona,
sí.
Això del concert és el 24, és a dir, dimarts que ve, això, eh?
Novembre.
24 de novembre, quina hora, perdona?
A les 7 de la tarda.
7 de la tarda. Al Silo ja tenim plan.
Doncs preneu nota, oients i oientes, i això, farem cap allà i per gaudir de la bona companyia i també de l'espectacle, i també és una bona manera de donar suport al taller Jeroni de Moragas, una entitat, una cooperativa molt ben portada, almenys jo tinc aquesta impressió i els que estem aquí reunits també, doncs de que és una entitat del poble, de la ciutat, de Sant Cugat, que fa vida, que com moltes entitats donen vida a la ciutat.
Està molt integrat a la ciutat. Sí,
i tant.
Sí.
Molt bé, doncs escolta'm, ha sortit un programa rodó, no,
rudo,
està bé, no? Rudo.
Per cert, amb la Keita abans de començar, ella ja hem dit que era d'origen anglès, parla molt bé el català, és un bon exemple del que...
D'integració.
Ho intento. Molt bé,
doncs,
felicitats.
Vinga, aviam si ens hi apuntem tothom.
I tant, tu.
Totes i tots, això. Molt bé, doncs escolta, nosaltres agrair-te sobretot que hagis estat aquí en el programa, ens ha fet molta il·lusió que vinguessis, crec que has estat un programa molt interessant per nosaltres i per tota la gent, i per tu també, suposo, perquè has donat a conèixer una sèrie de coses que possiblement desconeixíem o desconeixem, i res, doncs repeteixo, moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres tancarem el programa amb un tema que va triar ella, que com sabeu, sempre comencem el programa amb un tema musical triat per la convidada, en aquest cas. Agrair també la feina d'en Pablo Palenzuela, que és el control tècnic, que ara ens posa el tema aquest. Agrair-vos al Rogeli, a l'Àlvar i al Toni Samsó que siguin en el programa, i tanquem amb el tema I Show to Pego de Michel Teló. Endavant, doncs,
tu pego.
I fins al proper programa. Moltes gràcies.
Adéu.
A falar, como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Na balada, o quê? A comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa,
nossa,
ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Hasta luego, cocodrilo.
El programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena. Vine a la festa d'aniversari. La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb les cançons que més us agrada ballar de tots els temps. Actuaran com a padrins Leslie del Cirex.
Maldigo mi destino. Mi estrella se eclipsó.
I Santi Carulla dels Mustang.
Jovenel.
El diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Aribau 242 de Barcelona. 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música, 30 anys de...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego.